Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un episodi més de Mossega la poma. Què tal, com aneu, com esteu? En directe a YouTube.
Rant.
Avui, saps, rant. Va? No podem començar sense un rant.
Tu vas amenaçar amb un rant, però jo tinc un rant. Perquè, escolta, a veure, escolta una cosa. O sigui, ronda de dalt. No pot ser. O sigui, no pot ser. Sortir a 7:45 del dematí i arribar a 9:45. A Barcelona no és normal. O sigui, ahir vale que va haver-hi un pifostio perquè dos idiotes van xocar i van volcar a les 5 del matí i un es va matar i va tindre que anar la policia judicial i fot atestats que van tindre que tallar la ronda. Fa dues setmanes va cremar un camió. Un dia que passa una cosa especial, vale, pot anar la cosa malament, però avui no hi havia res. No hi havia res, no hi havia cap accident, res. Simplement la gilipolleria. El trànsit no es comporta de forma lineal. El trànsit no es comporta de forma lineal. I, de fet, amb la meva dona, com que no anem tots els dies, ho estem veient que el trànsit, la ruta que fem nosaltres, diguéssim, que és ronda dalt cap amunt, no tots els dies de la setmana va igual. I jo estic convençut que hi ha molta gent que teletreballa, que foten teletreball dilluns i divendres, per així si algun cap de setmana es foten cap de setmana d'allò, i en canvi dimarts, dimecres i dijous són els dies, diguéssim, de pitote perquè tothom va presencial. O sigui, més, si fotem la no presencialitat malament, perquè tothom fa el dia de la presencialitat el mateix dia, i a més han d'entrar a les 9 del matí. I dic, per què?
Saps el que passa, Marc? Que els pifostes es munten sempre perquè al final no som capaços de reduir suficientment la mobilitat. El problema, a més, es dona perquè la mobilitat excessiva, és igual que sigui dilluns, que dimarts, que el teletreball, que no sé què, es concentra molt en determinades hores. És així. Sí.
Exacte. No, però el problema està que la capacitat de càrrega de la xarxa vial no és lineal. No és lineal. I llavors, fins a certa capacitat de càrrega, doncs les vies funcionen i si hi ha algun petit embús es desfà...
M'ho dius o m'expliques? Mira, jo baixo...
Però, en canvi, a partir de dius, ja vas, augmenta només un 10% tot, sí, i es bloqueja tot. Perquè jo, per exemple, he tornat a les 2:00 PM i hi havia cotxes a la carretera, ronda dalt, plena, però escolta, tira, es bandeix, però en canvi, arribes...
Jo quan baixo...
Clavats, estem superant...
Jo baixo a l'oficina els dijous, no cada setmana, cada 2-3 setmanes, o bueno, un cop per veure els companys. El dia que baixo a l'oficina, jo visc fora de Barcelona i per tant entro pels túnels, d'acord? ¿Vale?
Has abandonat Sant Andreu Tierra sin ley.
Entro pels túnels de Vallvidrera, no? Jo sé que no puc no passar pel peatge més tard de les 7 del matí. Tinc que passar a les 7:05, a les 7:10.
Cada minut que passes després de les 7 del matí, de fet, són 10
de fet,
minuts més tard.
Quarts, a 7:45 ja estic assegut a la meva taula de l'oficina. Treballo tot el dematí, dino, normalment dinem amb els companys. Quan acabo de dinar, abans que els nens surtin del col·le, torno.
Has de sortir abans de 4:45.
I això vol dir que estic 23 minuts... I ja pot haver-hi cotxes, perquè els cotxes, com tu dius, no s'aturen, van fent. Pot haver-hi més trànsit un dia, un altre hi són.
Sempre hi són. Però hi ha aquest moment que hi ha aquest augment...
Tot s'atura. Perquè els humans som així de burros i anem tots així. Igual que el divendres, aquests dies ha sigut pont, ¿vale? No sé si va ser...
El divendres a les 3 de la tarda...
Sí, no se'n llegia, que sumat tot hi havia com 18 o 20 quilòmetres de retencions. Saps el que són 18 o 20 quilòmetres de retencions? No,
des de Barcelona
no paga la
fins
pena
a casa
sortir
meva.
De casa, o sigui, no val la pena. Per això, no sé...
Queda't al bar, et quedes al bar a prendre algú i al cap de 3 hores... Pues,
i la quantitat de gent que jo conec que s'ho pot combinar i que en lloc de tornar un diumenge a la tarda... tornen o un diumenge molt de nit, vale? O matinen dilluns.
O... A l'hora de dinar. A l'hora de dinar. Has de tornar. Tornes a les 3 de la tarda? Ja, ningú a la carretera. Ningú. Sí, sí. Ningú, no hi ha ningú. Està tothom fotent, fotent l'arròs. Tothom fotent l'arròs. Això sí, com surtis a les 6...
L'has cagat.
Ja estàs mort. Arribes a les 10, arribes a les 10 o a les 11 de la nit. És tothom a la mateixa hora, però... Bueno, i no veig la solució tecnològica, no, segur que n'hi han, és a dir, però no l'acabo de veure, no ho acabo de veure, és horripilant,
Sí.
I la gent segueix volent viure a Barcelona i totes les empreses tothom... es concentren a Barcelona.
Jo no vull viure a Barcelona, ho tinc clar, per això he marxat.
Jo tampoc.
De fet, és una ciutat incòmoda i cada vegada més. O sigui, no sé, la gent que vol viure a la ciutat... A veure, qualsevol ciutat gran és incòmoda. Qualsevol.
Però pensa una cosa, Tomàs. Els estudis diuen que la tendència és a que les ciutats es facin més grans i cada cop visqui més gent a les ciutats. Tot i que sí que és veritat que en el cicle de vida de les persones, a partir de certa edat, vols estar a la ciutat. Tens la gent que té 20 anys vol estar a la ciutat. És on hi ha més gent jove, és on hi ha hi ha tota la farmacència, tot el d'això. A partir de certa edat, sobretot si tens que anar allà i ja vols anar-te'n, i si estàs jugant allà te'n vas molt... A no ser que allò ja estiguis molt cardat que vols viure ben a prop de l'hospital.
Jo abans de l'any 2000 jo me'n vaig anar a viure a Esparreguera. Jo me'n vaig anar a viure a Esparreguera abans de l'any 2000. Perquè analitzant-ho, parlant-ho i tal, vam veure que la qualitat de vida fora de Barcelona era molt més gran que la de Barcelona. ¿Vale? Però en aquell moment no hi havia teletreball. Aleshores, anar a viure a Esparreguera i venir a treballar cada dia a Barcelona, perquè jo treballava aleshores a prop, de l'Hospital de Sant Pau, vale? Que era travessar tot Barcelona, era un rotllo, era perillós perquè vaig tenir un accident de cotxe, vaig estar gairebé un any de baixa.
No, tard o d'hora, els números hi vas tenint. O tens cops petits, cops grossos, però vas tenint.
No s'ha de viure a Barcelona, sobretot si no treballes a Barcelona. ¿Vale? Si treballes fora, ideal, però si treballes dins i no pots fer teletreball, és un roi. Bueno, jo tinc damunt de la taula, per fer la presentació, que no sé si...
Vols que posem
alguna
cosa? Estem a Mossega la Poma. Estem fent un rant sobre la mobilitat. Estem andant sobre la mobilitat i a veure una cosa, de veritat, deixa-m'ho deixar clar. El tram no resol els problemes de mobilitat. En causa més...
No, això no ho sé, però que no el resol segur.
Si vols transport públic, fica metros, no fiquis trams. En Gaudí, en Pompeu Fabra, els van matar els trams, a veure si ho entenem.
Sí, sí.
Vale? Això sí, queda molt bé, però no... Però no, fica un metro.
Els trams són perillosos perquè...
I a dalt fica un parc amb gossos
El problema que hi ha a Barcelona és que ens pensem que són com els holandesos, però més aviat són com els russos, entens? Que condueixen de puta pena. Perquè jo estic fart... Hi ha un canal de YouTube...
Compte a Holanda, que els cotxes els porten molt bé, però les bicicletes, la teva vida sempre estarà en perill.
Si voleu gaudir, mireu a YouTube cotxes, vídeos de YouTube a Rússia, un gènere de vídeos de Rússia de cotxes pagant-se-la contra tramvies. Vale? Hi ha una categoria.
És una categoria de YouTube.
A veure...
Home, llavors ja pots anar a les compilacions, ja tens les compilacions i tot això.
A veure, jo tenia un paquet de notícies que no sé com acabaran derivant-se, però tenia tres notícies. ¿Vale? Li dono el titular, o us faig alguna juguesca, i després ja les anirem desgranant. Primera notícia. Google està en judici. ¿Vale? A Estats Units.
Només un. El dia que no tinguin cap plet en marxa, aquell dia serà notícia. Avui no, Google no té cap judici en marxa.
Doncs estan en Google en judici, surten coses interessants, ¿vale? En aquest judici als Estats Units.
Perquè es fan públics certs paperots i llavors...
Doncs d'això en parlarem. Segona notícia. Sabeu qui ho està passant molt malament amb ChatGPT? Quina companyia ho està passant de pena?
No sé.
Després de la Falca en parlarem i direm el nom.
Després de la Falca, generant tensió. Aquí podcasting de qualitat, sí, sí. Tio, aquí generant tensió amb spoilers i... diguem, sí, sí. Cliffhangers.
I després el Josep, Josep Bruno ens ha passat una notícia que me l'ha estat mirant. És de The Guardian, vull dir que donem-li certa credibilitat, ¿vale? Queixant-se una mica de com a Amazon, magatzems, Aràbia Saudita, tractament de treballadors. ¿Vale? Que crec que ho havíem de comentar perquè a vegades no en som conscients.
És que, a veure, Amazon, tractament de treballadors, magatzems, ja anem malament. Però si fiques Aràbia Saudita, tractament de treballadors, anem malament. Si ja ho juntes amb una coctelera i fas ja, diguéssim que ja m'ho crec tot, és, el que surti d'aquí. Perquè és que és com dius la recepta ideal. O sigui, anem a agafar una mica una barbacoa i napalm i ho anem a juntar a veure què passa, no?
És una mica perillós. Bueno, aquests són els titulars. Ara els anirem desgranant en els... Per cert, que no he dit res i ja fa estona que anuncia allò del directe. Vale, de moment, com... Estem sols,
estem
perquè
sols,
ho he anunciat
sols?
Amb tan poca estona de marge que ningú ja sabia. Si apareix algú... Ja.
Saps què passa? Que estem en l'horari habitual i per això no s'esperen qui siguem.
Sí, sí, pot ser per això.
Vinga, aquesta és la clau.
Que no dit. Vale, Falca i seguim.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Per on vols començar, Marc? Perquè jo sé que... Mira, podem començar per ChatGPT...
Escolta, m'has deixat amb l'empresa aquesta que pateix amb ChatGPT, m'has deixat amb el cliffhanger. O sigui, tanta tensió, no em facis patir,
doncs mira,
home.
Un dels llocs més afectats per la disrupció de ChatGPT ha estat un lloc que és un fòrum per excel·lència de desenvolupadors per trobar ajudes a la programació.
Stack Overflow.
Correcte.
Però a veure, s'ho mereixen. Ho sento. Els moderadors d'Stack Overflow s'ho mereixen. Per bordes. O sigui, busques una pregunta, fas una pregunta. Diuen, aquesta pregunta està contestada no sé què, te la tanco. Sigues amable. Mira, la resposta la tens aquí, guapo. En comptes de dir, pregunta duplicada, no sé què, no sé quantos. No, mira, aquí tens la resposta, aquí tens el link, guapo. Gràcies. I li contestes gràcies. No, esta pregunta la vamos a cerrar, perquè no sé què. Semblen els de Wikipedia que no volen que estem nosaltres els de Mossega la Poma, home. Colla... És on hi ha aquests sergents vocacionals, els presidents de l'escala. Aneu a cagar, home.
Amb la... amb l'amabilitat o amb la neutralitat amable, és on ChatGPT sí que guanya, claríssimament. Però aquí, a més, es donen molta, amb tota aquesta notícia es donen moltíssimes paradoxes. Primera de tots. El CEO de Stack Overflow ha dit que ho estan passant tan malament que la companyia ha decidit acomiadar el 28% de la plantilla. Recordem que són, a finals del 2022, eren 525 empleats, que va ser molt fort perquè la companyia va fer una contractació massiva que va culminar amb aquests 525 empleats i el dia que anuncien hem culminat la contractació massiva, Stack Overflow, ja estem preparats per... Pum! S'anuncia ChatGPT. El mateix dia. El mateix dia.
I llepa molt. Però, a veure, és que fixa't una cosa, o sigui, d'entrada hi ha certes coses, i està gairebé parlant passat, perquè fa temps que no hi entro. Jo sí que he vist i havia comprovat al principi de l'època de ChatGPT demanar-li preguntes de codi a ChatGPT i buscar-les després a Google, caure a Stack Overflow i trobar, i la solució bona que et donava ChatGPT era la solució bona que et trobaves al cap de 10 minuts barallant-te per allà al mig Stack Overflow entre trolls, gent insultant-se, gent criticant-se, gent que no... I per què fa servir això?
És que la gran ironia.
Tot aquest tipus de coses. Clar. És la mateixa resposta, però tota la troleria, tota la mala educació que hi ha a la cultura d'Stack Overflow, o sigui, en general, o sigui, hi ha informació molt bona, hi ha gent molt bona, però hi ha molt de borde suelto. I quan busques coses, jo ja no hi pregunto, jo busco si les coses estan... Però hi ha algunes coses que dius, escolta, aquest borderio, potser podria haver-ho arreglat i haver fet l'Stack Overflow més amable, més fàcil de trobar la resposta correcta.
És que depèn de les persones que ho gestionen. En tot cas...
Bueno, però has de generar... Però,
el CEO es queixava, i amb raó, de que molta informació...
Els han fotut scrapping a punta pala. Els han fotut però jo he trobat la resposta bona de Stack Overflow que te la genera el ChatGPT. Això ho he vist diverses vegades. O sigui que segur que els han fet scrapping.
Això es queixava el CEO. Diuen que estan treballant en una cosa que es diu Overflow AI, artificial intel·ligents.
Podrien fer-ho, però primer han de netejar tota la porqueria que tenen.
I potser arriben tot, perquè han de fer una I de Stack Overflow
si està tot això al GPT.
De totes maneres, Marc...
Bueno, a veure, una altra cosa és que el que ells tinguin agafin i ho muntin a sobre d'un Llama 2 o sobre d'una cosa d'aquestes, i potser encara poden fer alguna cosa més o menys decent, però clar, a veure, ells tenen el que tenen, però OpenAI té GitHub. Té GitHub en mode superuser i poden accedir a nivell GitHub a nivell de base de dades i poden, és a dir, poden treballar en un nivell a veure, a nivell de GPT-3 el Stack Overflow està molt bé perquè el que tens és la pregunta més la resposta i aquesta connexió està molt bé però qualitat de codi la té GitHub i li hem donat nosaltres,
No és una mica, no sé com dir-t'ho, és una mica poc ètic. El problema de tot això és que aquesta gent i moltes altres no estaven preparats per lo que ha fet ChatGPT. Vale? Els han escrapejat per tot arreu, han absorbit tota la informació i ara la tens unificada, perfilada, amb una interfície regular, amable, sense distraccions a ChatGPT. I la informació original ve de moltes fonts. I ara les fonts ho estan passant
malament. Tomàs, no oblidis que ChatGPT és la punta de llança de tota una família de models de llenguatge grans, alguns d'ells que són open source, com el Llama 2 de Meta, i que començarem a veure de tot. A veure, jo, per exemple, amb el ChatGPT ja cada vegada començo a estar més incòmode amb els filtres que li posen per sobre. Demanes alguna cosa...
Això va ensenyar el Rub, que en anglès hi havia com una mena d'ensucrament, saps?
Sí, o t'ho ensucren o certes coses... Per exemple, jo ahir em va arribar, diguéssim, em van obrir la possibilitat d'invocar el DALI i invocar, diguéssim, i pujar-hi documents i coses, i vaig estar fent proves, i vaig estar generant, per exemple, les transparències que feia servir avui, on jo estava parlant del concepte de captura regulatòria, vale? Que és quan una empresa com YouTube comença a fer una cosa que no està regulada i llavors, quan ja està en una posició de preponderància, treballa amb les autoritats per crear una legislació, però mentre es treballa per crear aquesta legislació, està desenvolupant la tecnologia i els processos empresarials per atendre aquesta legislació. De manera que, quan aquesta legislació està posada, qui vulgui competir amb ells tindrà que agafar i competir amb unes normes que l'empresa original, com YouTube, quan va llançar, no tenia. Llavors, fixa-t'hi que el CEO d'OpenAI sempre està parlant dels perills de la intel·ligència artificial i no sé què, no sé quantos, i que això, a veure com ho regulem, i no sé, clar, quan ells van agafar i van fer els seus primers entrenaments i van fer les seves primeres coses i van fotre un scraping d'internet indiscriminat a sac, això no hi era. Per tant, si tu i jo ara agafem i aconseguim, jo què sé, doncs uns 2.000 milions de dòlars per fer les nostres coses amb intel·ligència artificial, ens trobarem amb unes normes que s'estan aprovant ja mica en mica i amb normes del robots.txt que eviten que hi hagi bots d'IA i tot això, que no estaven fa 4, 3, 4, 5 anys, 2 anys, 1 any, però que ara ja estan posant i les empreses que ja ho tenen i que ja han fet els primers entrenaments i que ja han xuclat tota la Wikipedia, que han xuclat tota l'Stack Overflow i que han xuclat tot això i que s'han menjat tot Twitter i totes aquestes coses, ja les tenen. Mm. I, evidentment, voldran que agafar i es posin les normes aquí. Però pensa una cosa, o sigui, jo crec que el futur són els jo espero que el futur siguin els models autoaprovisionats. Perquè si el ChatGPT, d'acord que encara és el millor, encara és el que dona millors resultats, però l'ensucramenta i això no t'ho puc dir, o no sé què, per mi li treu utilitat.
L'altre gran eix que tindrà per mi, repercussió general, serà Copilot. Sé que ara veiem molts riscos, que moltes empreses ho estan plantejant...
Bueno, o Copilots, però Tomàs, models tipus Copilot autoprovisionats. O sigui, les empreses... Començarà a haver-hi demanda d'empreses a dir, no, qualsevol empresa que estigui fent una cosa mínimament innovadora i mínimament pròpia, per exemple, una startup que estigui desenvolupant codi propi, no es voldrà posar en Copilot. Prohibirà no, Google, però, prohibir pensa l'utilització de les pròpies eines manera. De Google.
Mira't Copilot també com una ajuda a la feina. A veure, per exemple, tu saps la quantitat... No et pots ni imaginar la quantitat de reunions que es fan a la meva empresa. Internes, amb clients... Tenim per aquí salutacions. Moltes gràcies. Qui saluda? No sé qui saluda. Bueno, en tot cas... tu pensa la quantitat de reunions que es fan a les feines. Nosaltres hem estat provant una eina que s'acaba la reunió de Teams i automàticament genera l'acta.
Clar,
tu saps què és el que és per un director de projectes, per assistents, això? És una barbaritat la de temps que t'estalvia.
És una passada, és una passada. No, jo estic d'acord amb tu, però el tema és...
Pues un exemple, això, però hi ha moltíssims més.
No, però tu fixa-t'hi. Quan tu estàs fent servir Teams i Teams t'està agafant la transcripció i ho passa per un model de llenguatge per generar un acte amb uns punts i no sé què, no sé quantos, vol dir que la confidencialitat d'aquesta reunió està totalment compromesa.
Sí.
Llavors, per tant, per startups, per empreses que estiguin desenvolupant noves tecnologies, per empreses que estiguin... O sigui, a veure, fixa-t'hi una cosa. Si tu en aquesta reunió estàs parlant donant dades personals o dades sensibles dels clients, com
no,
això gestiona?
El problema és que això no pot sortir de la teva empresa. El model ha de quedar...
Ja, però és que ja t'estan dient aquests models... Si tu estàs fent servir Copilot, no hi ha res... Ell ja estudia els termes d'això. Escolta, el que estiguis fotent aquí ho farem servir per entrenar el model.
Hi ha una versió empresarial que no, vale? Però bueno, és un tema llarg.
Que no, teòricament, i que no es trenquin les coses. Recorda que d'Europa, la setmana passada jo estava anul·lant... No,
sí, vam parlar del hacking d'Europa.
Ens van hackejar les vises.
Sí, però això no és un problema, això no és un problema de GPT ni de Copilot, el de les vises.
A veure, estem parlant de micros oberts, en converses que cada vegada es tornen més quotidianes, on es parla de tot, vale? I que aquesta informació està fluint i està sent transcrita, analitzada, tamitzada,
i que hi ha moltes empreses que l'ètica interna deixa molt que desitjar. És a dir, que de cara en fora, oh, som green, som pim, customer first, no sé què, i per dintre et cagues i et pixes amb qui sigui. ¿Vale? I si això et surt...
Bueno, perquè al final... I les cadenes són tan fortes com el, com l'eslabó més dèbil. O sigui, que, com hi hagi una persona que... És com allò dels tios de Tesla que es miraven els vídeos guarros gravats pels cotxes, sí. No? És a dir, a veure, aquestes coses passen, però al final és simplement dir, a veure, una, és el que jo et deia quan parlàvem l'altre dia del Copilot a Windows, és una eina superútil, però no ha de ser cloud, ha de ser hostatjada a la màquina, controlada, què és el que surt de la teva màquina i què és el que no surt de la teva màquina. I ara,
bueno,
com ara...
Màquina o els teus... Una empresa pot...
De l'art,
pot sí.
O de la teva aquí infraestructura.
Voy. Aquí voy.
O de la teva infraestructura. Que... Però tu has de, però llavors és tu tens la teva infraestructura i qui gestiona el software que porta aquest model i tots els pipelines d'informació que mouen, la teva empresa i els teus
devops. Les grans corporacions van cap
aquí. Controlat.
Vale? I de fet nosaltres tenim testa Copilot, però no surt res fora. Però també som una empresa gran, nosaltres som gestors d'infraestructures. Vale? Vull dir que...
Però si tu estàs fent servir Copilot, estàs a nivell d'aplicació, no estàs gestionant infraestructura.
Bueno, un dia, quan em pugui explicar, ho explicaré.
Hi haurà algun tipus d'acord, algun tipus de cosa, però si estàs fent servir Copilot, tu no estàs administrant la infraestructura del Copilot. Hi ha un servei i tu aquest servei està amb unes normes de qualitat de servei i pots haver implicat a dintre de alguna part que digui, no, escolta, això no sortirà d'Europa, o no farem servir les dades per això i no farem servir les dades per l'altre. Però tu no ho controles.
Una empresa normal
simplement un control.
Una empresa normal no ho controla.
És una part de l'SLA.
Una empresa normal no ho controla.
No ho controles. Però en canvi, a veure, o sigui, si tu agafes el Llama 2 té una versió que és el Llama 2 Code, que tu te pots agafar i et pots muntar amb una màquina una mica potenteta, vale? Doncs, on tu pots executar-te el model i et fa servir, i és l'equivalent a un Copilot, que no és tan excel·lent ni tan meravellós. No, cada vegada ho serà més, perquè hi ha més gent que està utilitzant el Llama 2, Copilot i aquest tipus de coses, i cada vegada seran millors. Però són coses que et pots executar tu en la teva pròpia.
I que pots entrenar?
I tu, a veure, tu pots refinar, o sigui, hi ha diverses etapes, i tu li pots, tu tens el model, li pots ampliar l'entrenament, li pots donar el pots refinar, li pots fer el fine-tuning, és a dir, són models amb els que
però
tu pots treballar.
Però per això necessites no una màquina, necessites una mica d'infraestructura, no?
Ho envies amb un... A veure, no, a veure, en funció de la màquina, o sigui, a veure, si tu te'n vas al mercat i et compres un Nvidia A1, és a dir, vols un servidor de 8.000 euros...
Ja, però si tens 50, tens 50 o 60...
Però si no, ho muntes amb un cloud... Ho envies a un collab o ho envies amb una... ho pots muntar... A veure, si tu agafes aquest model i l'executes a Amazon Web Services
sí,
o l'executes
sí,
a Azure, però l'executes sobre una màquina que tu controles, tu tens el control. Però, en canvi, si estàs treballant amb software as a service, qui gestiona
aquí,
aquest servei sap
aquí et volia
el
jo
que està
portar.
Passant.
És a dir, que hi haurà models que es pots instal·lar amb el cost que això pugui suposar sobre la teva infraestructura, sigui local, sigui al núvol.
Exacte. Ja estigui a la Índia
però
o estigui, però tu gestiones les màquines i tu usats els pipelines de dades per on van, els tens controlats i pots gestionar-ho. Però si tu et subscrius a un software as a service com és el que seria ara ChatGPT o seria Copilot, el que doncs això és màgia.
No és màgia.
Fas
és,
coses i passen coses són màgiques.
Més al contracte de serveis.
Exacte. I però tot el control que tu tindràs serà el contracte
exacte,
de serveis
correcte.
Que t'estan donant. Mm-hmm. I si aquest... I de vegades els ocells fan cagarades.
Oi, grosses, eh?
I la privacitat i la sensibilitat de la informació... És a dir, és com jo t'ho deia l'altre dia, si tu tens el Windows i tens posat el Copilot a dintre del Windows, hòstia, la sensibilitat de la informació que tu estàs treballant a dintre de Windows pot ser infinita. Mm-hmm. És que hi ha el teu banc, és que hi ha les teves fotos, és que està tot, les fotos igual, però les té Apple, les té que sí, però ho tens tot.
A nivell personal, òbviament, i a nivell d'empresa també és un perill.
Però és que a nivell d'empresa també, a veure, quan Apple, Google i Microsoft estan dient internament als seus treballadors no feu servir aquestes eines, ni les de la nostra empresa, perquè els processos és que aquestes eines, la informació tot això es xucutuca i es torna a ficar dintre del model. Mm. Mira, a veure, Et poso un exemple molt tonto. Ahir jo vaig agafar i vaig provar el DALI. Vale? El DALI des de ChatGPT. I li vaig demanar. Avui, una imatge de la Lady Galadriel...
Vaig veure el resultat, anells, que va ser molt xulo, la veritat.
Jugant una partida d'escacs amb en Superman al Pedraforca. Lady Galadriel amb en Superman al Pedraforca. I em va dir, no puc, perquè són personatges subjectes a copyright. Si vols, puc fer una descripció que més o menys sembli. Quan en el Dalí li fots una descripció d'en Superman, és que et surt en Superman amb la S amb l'escut exactament de la casa d'ell i et surt la Galadriel, no em surt el Pedraforca, em va sortir Montserrat. Em va sortir una imatge que era com Montserrat i la Galadriel i en Superman, però amb la S, amb la capa, tot, Superman. És a dir, que llavors, tu pots agafar i pots refinar un model per dir-li, ei, en Superman té copyright, no pot sortir. Però si tu li descrius, i això en Rup ho havia fet alguna vegada, si tu li descrius en Superman, et sortirà en Superman en persona. Per què? Perquè en Superman està en el model d'entrenament. Llavors, si tu se t'escapa dades personals i entrenes el model amb això, si tu després refines el model perquè no ho ensenyi directament, les dades continuen sent-hi. I se't poden escapar. Igual algú demana directament aquestes dades, dirà, no puc donar aquestes dades perquè són dades personals, perquè no sé què, no sé quantos. Però algú amb un prompt una mica intel·ligent que d'això...
No sé qui ha publicat avui una cosa boníssima, i era que havien vist, no sé si eren vist una pel·lícula o havien llegit un llibre, i ChatGPT proposava 10 preguntes, el pare i la filla, o el pare i el fill, li proposava, escolta'm, hem vist aquesta pregunta junts, fes-li un test en anglès, fes-li un test en anglès al meu fill o a la meva filla amb 10 preguntes, corregeix-les en el moment que tu li facis la pregunta i et doni la resposta, li fas la correcció, i al final li puntues. Vale? Que el pare estava molt content perquè el nen havia tret, el nen o la nena, no recordo, havia tret un 9.5 o un 9. Vull dir que de 10 preguntes n'havia encertat 9 amb algunes coses gramaticals corregibles, més enllà de, diguéssim, del context. Però, bueno, l'alumne el context el tenia i bàsicament ho ha encertat tot. S'havia equivocat amb alguna forma verbal o alguna cosa d'aquestes, no?, d'anglès. Però molt bé, molt bé. I això ho ha fet el papa a casa, amb la nena o el nen. No ha necessitat res. I està ben fet, O sigui que són preguntes amb... Sé que, no sé qui deia, crec que li he retocat alguna cosa, Li deia qui ho ha publicat en el canal de Telegram de Mossega la Poma. Està bé.
No, la utilitat d'aquests models és bestial, però el problema és tant que si tu entrenes un model amb una informació, la història de... No, després ja el refinarem perquè aquesta informació no s'escapi, no val. No val. Aquesta informació no segueix estant dintre el model. Tu pots, quan tu fas el refinat, que és un procés després, tu pots dir, no, que si t'ho demanen no ho donguis, Però...
De certa manera...
Sempre hi ha camins on aquesta informació...
En certa manera alteres el resultat. Vale? O sigui, alteres...
No, o sigui, els resultats poden acabar sortint. És a dir, si tu no vols que una cosa estigui en el model, no la fotis. A posteriori, pots intentar evitar, que és el que passa ara amb el ChatGPT, que diu coses i de cop i volta es para i ho borra, perquè ui, no, això no ho podia dir perquè hi ha hagut algun procés entre mi, o ell mateix...
He dit culo, he dit teta...
Però perquè cada vegada té més filtres. I a més, aquests filtres, per mi, estan...
O per llengua,
Van per el que vulguis, però per mi em comencen a molestar. Comencen a empitjorar l'experiència del model.
Per tu et són evidents que hi són.
En aquest cas, per exemple, quan va dir que no podia treure la Superman i la Galadriel, dic, perdona, la Superman i la Galadriel són personatges literaris de l'any 1930 i el copyright ha caducat. Ai, tens raó, però bueno... potser les interpretacions cinematogràfiques més endavant potser tenen el seu copyright, però el personatge en si no. Jo puc agafar, escriure un llibre i ficar en Superman allà dintre, vale? perquè és algo dels anys 30 o dels anys 20 i anterior, i la Galadriel és una obra que estarà, ja, no sé si està en domini públic o està a punt d'entrar en domini públic.
Bueno, anem avançant. Google, pensant avancem. Dels grans.
Què ha fet Google aquesta vegada?
Això és la notícia que ens ha portat en Rup. Que avui les notícies ens les heu portat... Bueno, la primera no, però la resta sí. Ens l'ha portat els oients. Ara s'està celebrant un judici a Estats Units per abús contra Google, per abús de posició dominant. Vale? I en aquest judici hi ha una assessora legal que assisteix en el judici i que tracta aquest tipus de temes, que es diu Megan Gray. I es veu que ha fet aflorar un problema reconegut on Google aplica una degradació sobre la qualitat de les seves cerques a l'hora de mostrar, per poder mostrar més anuncis. Per exemple, tu busques roba per a nens i Google et torna marca roba per nens. És a dir, t'hi ha ficat la marca pel mig, ha sigut un afegitó que t'ha fet Google per posicionar publicitat. I es veu que, això és un article de El Otro Lado, que es veu que publica aquest tipus de coses, i que crec que ve d'algun altre mitjà internacional, i es veu que hi ha correus dintre de la companyia per forçar aquest tipus de comportament. Vale? De dir, escolta'm, estem perdent pasta en publicitat, xatos, rebenteu-ho tot, busqueu-vos la vida, però quan un tio busqui alguna cosa, que compri, que vegi publicitat, que vegi anunci. Vale? I és molt heavy, tio, perquè és...
No, però és que això és carregar-se la gallina dels ous d'or. O sigui, si tu estàs alterant el teu producte, o sigui, al final, si tots fem servir Google, jo ja fa anys que no estic fent servir Google, estic fent servir pràcticament sempre DuckDuckGo. Si sempre fèiem servir Google és perquè Google era un producte estel·lar, realment molt millor que tota la competència. O sigui, de cop i volta tu comences a contaminar el teu producte insertant-hi anuncis, comences a fer una contaminació. Si comences a alterar el resultat de la cerca per maximitzar la publicitat, amigo, aquí estàs començant a diluir la qualitat del teu producte i automàticament estàs convidant a la competència a que se't mengi el berenar. O sigui, el risc és tan bèstia, però ja no des del punt de vista legal, que sí, que segurament hi haurà implicacions, però o sigui, al final és dir, hi ha com un contracte implícit amb Google quan tu fas una cerca a Google, que és dir, tu vols resultats rellevants perquè estàs buscant informació, no vols vendre, no vols veure anuncis. I bueno, això és una mica el problema d'això dels productes que no paguem. No paguem. Llavors, si una cosa la fa servir... Paga, cony, paga. Si ho fa servir per feina i si no, doncs...
Però aquí hi ha dues coses. Una, nosaltres mateixos com a usuaris n'hauríem d'afavorir la competència i la veritat és que avui en dia hi ha competència alternativa de Google que veient aquest tipus de comportaments...
DuckDuckGo és molt bo.
Hi ha més, hi ha altres.
DuckDuckGo és molt bo. Molt poques vegades, és a dir, vaig a buscar-ho per Google.
Pensa que DuckDuckGo ha crescut molt, perquè fa un temps això no et passava. DuckDuckGo a vegades et tornava. Segons, quan feies recerques molt de nicho...
Al principi deies, vaig a buscar Google perquè no trobo el que hi
busco. I amb això et dono la raó. Cada I no només a DuckDuckGo, sinó a molts altres cercadors, vale? Perquè ja van alimentant-se de moltes més coses i, per tant, els resultats són més acurats i no tens aquesta invasió de publicitat que trobes a Google. Vale? Això és un tema. I això està en mans dels usuaris.
No, i a més d'entrada una cosa, amb tota la informació que ja li estem donant a Google... Perquè jo d'entrada per feina faig servir Google, faig servir Gmail i faig Google Drive i Google Calendar, ja tenen molta informació, almenys si no tenen la meva informació de navegació i el meu historial de cerca, que ja és informació molt sensible, o sigui, almenys fragmentem. Jo en l'iPhone, en els iPads i en el Safari tinc posat doncs, el DuckDuckGo i feliç, O sigui, només tinc el Google en el Chrome, perquè a vegades per alguna cosa faig servir el Chrome.
Vale, acabem amb una... És que vull parlar d'un tema i vull que el parlem els dos perquè estic molt content.
Està molt content, mola.
Però això serà després...
És com una secció de mossega.
Vull que parlem del projecte Hail Mary, vale? Vale. Ara, però ho deixarem per la segona part perquè acabem amb la notícia que ens ha compartit en Josep Ruano, que t'ho deia al principi.
L'has escoltat? Sí, l'estic escoltant. L'has escoltat o l'has llegit en anglès?
No, l'estic escoltant en castellà.
L'has d'escoltar en anglès, llegida per l'Arsi
Bray. El problema que tinc és que vaig intentar crear-me la compte d'Amazon CEO UK, ¿vale? I em demanen un telèfon de validació. I com el mateix telèfon que jo... També jo només tinc un número de telèfon. I el mateix telèfon el tinc per validar Amazon.es, CEO UK, que vaig registrar-me i tot. No he pogut finalitzar el registre. No puc.
Que raro. Bueno, jo
ja, però ara et demanen això.
Però és que jo havia comprat coses a Amazon UK. O sigui, ja no Audible, sinó a l'Amazon UK jo havia comprat coses que abans hi havia coses que allà no, aquí no tenim i te'ls enviaven
crec
d'allà.
Crec que puc recuperar... Perquè jo vaig fer una creació de nova compte, ¿vale? Perquè volia subscriure, bueno, tot el rotllo. I jo crec que hauré de recuperar... Hauré de mirar si encara tinc operativa una compte molt antiga d'Amazon UK, que crec que tenia una, ¿vale? Però, bueno...
Si tens un compte d'Amazon UK, potser ho tindràs. I si no, l'Amazon.com, el .com, ja està.
Però per Audible, amb audiollibre... perquè saps...
Si tens compte d'Amazon.com, tens l'Audible.com.
Ho miraré.
Jo també havia comprat coses.
Miraré, perquè jo vaig anar a crear-me la compte, de, com t'havia dit que tu utilitzaves la de UK, jo vaig anar per aquesta via. Bueno, de totes maneres...
I segur que aquell llibre a Audible...
Jo no l'he vist, no l'he vist, ho revisaré, perquè vaig anar per feina i tenia poc temps de búsqueda i vaig dir... bueno, ara parlem. Acabem amb aquesta notícia ràpida, que és que em sembla molt fort, tio. I a més ho publica The Guardian, o sigui que compte, eh? Això és una notícia que ens ha compartit en Josep Ruano, que des d'aquí li donem una abraçada. Per cert, aprofito, parèntesis, vaig estar parlant amb en Ciberado. I està a punt de rebre un d'aquests teclats que necessites una grua per poder...
tindrà una part a Sabadell i l'altra a Vilassar.
Bueno, pues diu, perquè te recordes que vam fer el comentari? Doncs un dia em trobo una frase que diu
sí.
Ei, que jo us escolto, eh? I el Javi...
Que us tengo controlats,
eh? Sí, que no passo de vosaltres, que jo us escolto, eh? Que jo vindré quan vulgueu i que...
Quan el convidem. Però està permanent convidat, només ha de dir-ho.
Sí,
ei, que
però ell volia parlar dels teclats mecànics.
Ja el deixem passar.
La seva falera. I està a punt de rebre un que diu que el va demanar fa un any. I com va venir...
Devia ser un Kickstarter o alguna cosa d'aquestes.
Que anar allà a les mines de Sud-àfrica per treure l'alumini, jo què sé, coses d'aquests processos manuals. I li arriba... Diu que estava pendent que li arribés ja aquests dies. I que sí que li arribi, vindrà al programa. Vale?
Diu un teclat fet de llaunes d'alumini de Gulldam.
The Guardian denuncia dotzenes de treballadors contractats als magatzems d'Amazon a l'Aràbia Saudita estarien en condicions de treball pèssimes, amb passaports segrestats durant la vida del contracte, l'obligació de pagar per deixar l'empresa i, en general, un fucking desastre. Perquè, a més, no són treballadors d'Aràbia Saudita, perquè els d'Aràbia Saudita no treballen.
Són sempre de Nepal, exteriors. Però a mi em sembla que és ja com una... A veure, aquí, mira, hasta puc intentar defensar a Amazon, perquè a mi em sembla que aquí el que estem parlant és de... Estem parlant d'Amazon a Aràbia Saudita, però per el que m'has dit, totes les coses que m'has dit són coses que jo ja havia llegit d'empreses d'Aràbia Saudita i és la forma estàndard de tractar els treballadors. O sigui, és com si la forma estàndard de treballar dels treballadors foreigners que venen d'allò és vosaltres veniu, ens quedem el passaport, cobrareu molta pasta perquè veniu aquí a guanyar molta pasta relativament amb el que guanyaríeu al vostre país, però les passareu putes. I sou ciutadans de tercera. O sigui, bàsicament és, mentre estigueu aquí, heu d'estar un temps determinat. I
exacte, ara has dit la paraula. És l'esclavatge del segle XXI.
I segurament Amazon aquí, que a veure, que és deplorable i denunciable i Amazon, doncs, a la resta de països ja sempre ha tingut certa tendència fill de putista amb els seus...
Inclús en
els
països del primer món, entre cometes. Primer món impedeix la creació de sindicats i, en fi...
Sí, però impedeix tot aquest tipus de coses, però també és veritat que allà on està, per exemple, als Estats Units, Amazon, amb aquest tipus de pràctiques, allò que tenen que fer pipí amb una ampolla perquè el lavabo està a la quinta forca i no tenen aturades, paguen més per hora que la competència. En el mateix sector. És a dir, tu,
sí,
per treballar
el que
en un
passa
magatzem
que és...
en el mateix estat, Amazon et paga més dòlars per hora i això fa que a veure...
Però...
No és excusa per
les males condicions, Marc.
Però ells paguen més, no perquè siguin bons, ells paguen més perquè necessiten els treballadors i volen que els treballadors, en comptes de treballar amb la competència,
però les condicions...
Però ofereixen més pasta, però no millors condicions.
Les condicions també s'han de respectar, perquè estem parlant ja no d'una alta pressió, sinó estem parlant de condicions. O sigui, tu com a persona no pots pixar amb una ampolla. No pots.
No, home, no.
Però això ho feien les camioners,
És un exemple que no sé fins a quin punt... Els camioners, sí. Però, escolta una cosa, el tema és... Lo de Aràbia Saudí és com una pràctica habitual i fins i tot, és a dir, si tu vols operar a Aràbia Saudí, quines són les condicions i perquè potser et diuen no, és que tu has de fer-ho així, perquè nosaltres ho fotem així, o sigui que potser dius, escolta, no m'interessa treballar aquí, ja us donaran pel cul, entens? Vale? Però que, o sigui, Aràbia Saudí és un país molt complicat. És un país molt complicat i a molts nivells.
Anem... Bueno, no, era només... ho hem dit així com de titular, com sempre, quan cometem una cosa així una miqueta més de detall, ja sabeu que si accediu a les notes del programa tindreu els enllaços dels articles que han motivat la discussió del programa. ¿Vale? Anem a contacte molt ràpidament i després anem a al projecte Hail Mary, tio, que estic molt emocionat. Vinga, som-hi. Mm-hmm.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt ràpid, i sé que no ho escoltareu perquè possiblement aquest programa per molt tinc molta feina i per molt que intenti córrer per editar-lo i pujar-lo i tot, dubto que estigui avui o demà. Però bueno, demà és la festa de la Xeta, el Luz de Gas. ¿Vale? És una festa perquè els mecenes es puguin trobar amb els creadors de contingut.
Però nosaltres no hi anirem, perquè ja no, Luz de Gas no és el nostre barri, eh? Nosaltres som més de Flying Circus i coses d'aquestes.
Però bueno, jo crec que la iniciativa de la Xeta està molt bé. També és una iniciativa per potenciar la mateixa Xeta, que crec que ha de créixer i té molt camí per créixer. És un punt de contacte entre mecenes, ells mateixos, entre mecenes i públic. Entre mecenes i entre creadors ells mateixos i entre mecenes i creadors. Demà, Luz de Gas. I dos, que encara està activa aquesta campanya que us vaig dir, que estarà sempre activa, però era per fer una mica de força fins a final d'any, de dir aquella gent que no vulgueu fer donacions continuades, un euro cada mes o 2 euros cada mes...
Que puguin donar 1.000 euros de cop.
1.000. I si són 10 o 12, també moltes gràcies. Vale? Vull dir que animeu-vos a fer.
També,
que aquesta
també,
opció també, existeix. No esteu obligats a tenir una aportació recurrent. Vale?
O 500.
Ja vosaltres. Bé. 500. Anem a...
T'ha agradat el projecte?
Anem primer, falta Byte-Rate, que aquest també donen pasta. Hem de posar la falca de Byte-Rate.
Ens hem de rentar les dents. Ens hem de rentar les dents, Byte-Rate, Zen, Falca, Zen. És que no recordo la música, tio.
És la que va fer el Pau.
Sí, tan, no van voler tan, posar tan, la tan, meva, tan, ja me'n recordo.
És una música divertida. Anem a la Falca i tornem.
Byte-Rate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte-Rate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. Byte-Rate patrocina Mossega la Poma. Més informació a byte-rate.dental.
Vale, doncs, a veure, expliquem què és això del projecte Hail Mary. Sapigueu que...
O sigui, és el tercer llibre de l'Andy
Weir.
Andy Weir
del Marciano.
És el tercer llibre de l'Andy Weir. Després del Marciano, llavors, recordem que el Marciano és aquella novel·la fantàstica que se'n va fer la pel·lícula protagonitzada per en Matt Damon, que jo tinc l'honor que en Miquel Barceló em cita com la persona que li va recomanar que comprés els drets del Marciano en la seva edició en castellà, i va ser bastant abans de que s'anunciés que hi hauria la pel·lícula amb en Matt Damon, perquè en el seu dia, doncs això, doncs l'Andy Weir va caure en el Triangulation de Lee Laporte, el vaig escoltar i immediatament ja vaig comprar el llibre de locutat per a Darcy Bray, que és el que t'he dit jo, que és el, per mi és el millor locutor del món.
L'edició en llengua espanyola està bastant bé.
Sí, bueno, a veure, no sé com està l'audiollibre en el, a veure, en el llibre de l'Andy Weir, dic en la locució en anglès, el que hi ha és que hi ha alienígenes i els alienígenes es comuniquen musicalment. I llavors el que fan és que quan les coses que diu l'alienígena, doncs li fiquen un sintetitzador perquè hi hagi la música, perquè hi hagi com una música al voltant i llavors genera un efecte que està molt bé.
La versió en castellà, em sembla que l'ha traduït, si no recordo malament, en Javier Guerrero Jimeno, que és... Jo ja porto unes quantes hores escoltat i em sembla bastant ben... te n'adones molt bé quan la traducció no és bona o quan és bona, i aquesta està ben feta, ¿vale? Però sobretot el narrador és en Raül Llorenç, que és un narrador que el podeu trobar molt a Audible i en llibres de la Penguin Random House, i ho fa molt bé. No sé si és actor, no? Però ho fa força bé. ¿Vale?
Ja està especialitzat en això. Llavors, pensa que el Marcià és el primer llibre de l'Andy Weir que se'l va autopublicar. És un llibre self-published. I és curiós que el R.C. Bray de tant en tant té això de locutar llibres de gent que ve del món del self-publishing. El tio té molta vista, algú li diu, escolta, això estarà bé. I llavors... I el segon llibre de l'Andy Weir és Artemis, que està locutat per ningú més que la Rosario Dawson, que és la Ashoka. És la Ashoka de l'Indiana Jones i la bola de petanca. Vale? És l'actriu aquesta, i que abans jo l'havia vista en la sèrie Luke Cage, que és una de les sèries de superherois, diguéssim, entre cometes, menors de Marvel, que van sortir inicialment d'allò, i sortia amb un paper d'infermera que ho petava i s'emportava, li robava totes les escenes en el Luke Cage. Doncs la Rosario Dawson és la que locuta. Llavors és curiós perquè a mi dels tres llibres el que m'agrada més és Artemis, tot i que en una entrevista que li van fer a l'Andy Weir, l'Andy Weir deia que en Artemis no havia agradat massa perquè la protagonista és una adolescent que està a la Lluna, una noia adolescent que està a la Lluna, i s'equivoca molt, la caga molt.
Com tots els adolescents.
Pren moltes males decisions, i aprèn lliçons, però el llibre m'encanta. I el que sí que és veritat és que els llibres de l'Andy Weir són llibres del que en Miquel Barceló deia la ciència-ficció hard. És que ciència-ficció on tot el que tu fiques, tot el que passa, tu ho has de justificar. Amb la qual cosa ha d'haver un rerefons científic i una explicació científica
en el
coherent.
Projecte Hail Mary, que el protagonista és un professor científic, ¿vale?
és un profe d'institut, però
és científic, ¿vale? De físiques.
Sí, és un profe de, física, de física química.
Sí, i de biologia també. Vull dir, en sap molt. I està molt bé perquè a mi m'agrada, o sigui, ho hem parlat moltes vegades, sèries o llibres on la ciència-ficció comencen a sortir marcianitos amb antenes i monstres i superherois. Què em passa? Que jo li perd... O sigui, està molt bé com a història de superherois, però si jo busco una història versemblant, coherent, a mi me la trenca, perquè clar, si el tio té kriptonita, doncs ja no... Vull dir, amb tot...
Bueno, però a veure, quan tens el super...
Sí, que són històries diferents.
Les històries de Marvel no és ciència-ficció, són històries de fantasia. És fantasia
moderna. I aquí és ciència-ficció on et diria que hi ha molta ciència, però molta ciència. O sigui...
Però és, a veure, és la...
És ficció, és ficció.
Perquè tu... No. La ciència-ficció, això és ciència-ficció hard, és a dir, ciència-ficció en el que tu agafes i planteges un escenari on passen coses, vale? I llevat d'algunes coses has de justificar totes les coses que estan passant. Vale? Mentre que hi ha altres branques de la ciència-ficció, vale? On els autors es concedeixen llicències de que passin coses diferents. Per exemple, en l'univers de Star Trek, que és totalment de ciència-ficció, la humanitat doncs té la tecnologia per viatjar més ràpid que la llum, i a més, i això no genera distorsions, diguéssim, d'edat ni retrasos de problemes relativistes, i a més té tecnologies com el transportador, que permet agafar i desmaterialitzar d'una cosa d'un costat a un altre. Però en aquest cas, aquestes tecnologies o aquests fenòmens científics que apareixen, tot i que no estan justificats, el que permeten és explorar un què passaria si? Què passaria si? I llavors en aquí és dir, es planteja unes premisses. Suposem que hem inventat aquesta tecnologia, suposem que físicament això funciona així, que hi ha universos paral·lels,
no,
que podem viatjar amb el temps, i a partir d'aquí... No, però és com la suposició. És a dir, per exemple, quan tu planteges una teoria científica...
Sí, Marc, però viatjar a la velocitat d'una llum té efectes relativistes. I si no els apliques a la teva relat...
Però aquest que has dit tu...
El converteixes en un relat inversemblant. Vale? Perquè no és que inventis...
No, però en
aquest
cas, tu
no pots inventar una teoria o una màquina que no faci l'efecte relativista. Avui no es coneix, no hi ha... És una llei física, saps el que vull dir-te?
Ja, però fixa-t'hi, per exemple,
ara que tu pots inventar,
en sèries semblants, et fiquen un forat de cuc, dius, escolta, treballo per un forat de cuc, quan entro dintre, entro a warp, entro a velocitat superlumínica, a faster than life, d'allò, entro en un forat de cuc,
que
i per tant,
és ciència ficció,
no és que estigui anant
més de
pressa que la llum, sinó que estic...
Però a mi m'agrada més aquesta, m'agrada aquesta, perquè aquesta està linkada amb la realitat científica d'avui en dia.
Bueno, però també apareixen alienígenes que tampoc
sí,
existeixen.
Sí, per això és ciència-ficció.
Hi ha un element.
Però, sí, i a més, bueno, ara no vull entrar en detalls, perquè hi ha coses que dius, no me quadra, ¿vale? Però amb tot, els fonaments on es munta la història té una base científica que a més està permanentment present en el relat de la història.
I a veure, és estilística, fins i tot de vegades hi ha vegades que dius, amb l'Andy Weir de vegades dius, m'està fotent una classe de química,
sí,
vale?
Sí,
de vegades
sí.
M'està fotent una classe de química o m'està
no,
fotent una
no
classe
de
matemàtiques.
Bueno, jo no he arribat al final i no vull fer spoilers, però és un llibre on hi ha, o sigui, hi ha un personatge i una nau, hi ha històries que explic.
Bueno, ja t'he fet un spoiler abans, em sap greu, no sabia d'això, però a veure, sí, apareixeran alguna alienígena, però a veure, quan tu estàs amb la ciència-ficció hard, hi ha, en aquest cas, aquest llibre, l'estil de l'Andy Weir, de base, això és...
Bueno, sí que hi ha alienígenes, els astrofagos són alienígenes. Sí, sí.
Sí.
O astrofagos, eh?
Però hi ha una... En el moment en què hi ha una... que a l'Andy Weir hi ha aquesta dimensió de professor d'institut i de voler-ho justificar tot científicament, hi ha altres autors de ciència-ficció que no és ciència-ficció hard. En aquest cas, que el que fan és, a veure, de la mateixa manera que qualsevol teoria científica, tu no pots formular cap teoria científica sense marcar unes premisses, unes suposicions a partir de les quals aquesta teoria funciona.
En general, una teoria es basa en teories anteriors.
Bueno, però, no, però marca, tu marques clarament...
Home, sí,
exemple, si
i com
Einstein,
ho pots... Bueno, si són teories demostrables, no? O sigui, en què et bases matemàticament com ho has provat? Perquè els altres vulguin reproduir.
En qualsevol cas, tu has de tindre unes premisses, has de tindre un marc de referència a partir del que parteixes. I aquest marc de referència et marca, diguéssim, els límits d'aquesta teoria. Precisament aquesta teoria que tu has formulat està limitat per les suposicions que tu has marcat al principi de la teoria. Llavors, quan el que fan altres novel·les de ciència-ficció és simplement dir, suposem que això, aquest element, i està molt acotat, diguéssim, les coses que són, entre cometes, màgiques, vale? Les acotes, i a partir d'aquí la resta del funcionament tot ha d'obeir unes regles. Per exemple, hi ha un escriptor de fantasia que és per mi dels escriptors de fantasies més importants, que és el Brandon Sanderson. Sanderson ha escrit
verde,
les novel·les...
Rojo, és aquest? O estic jo equivocat?
És el que ha escrit la saga de Mistborn i ara està... Bueno, i ara té tot una saga que de tot un univers de fantasia que ja és un fantasia barra ciència-ficció. I la gràcia de les seves novel·les és que existeix màgia, però aquesta màgia obeeix a unes regles. Obeeix unes regles i no es poden trencar. No. O sigui, ell de vegades, algun personatge pot descobrir alguna nova característica dintre
bueno,
d'aquesta màgia,
un joc de rol,
però les màgies
el joc de
té unes
rol
característiques...
Unes regles, exactament. Unes regles que tu no te les pots saltar. I dins d'aquelles regles pots...
Però està molt marcat. Està molt marcat quines capacitats tenen cada personatge, quines coses es poden fer i com funciona, i treballa d'una forma gairebé, entre cometes, científica al voltant d'això. I llavors això és el que permet, és anar a l'escriptor, és treballar amb el what if. Què passa si això és possible? Què passa si podem viatjar en el temps? Què passa si podem viatjar més de pressa que d'allò? Què passa si podem extendre el temps de vida d'unes persones? Què passa si podem disposar d'aquesta tecnologia? I a partir d'aquí pots explicar històries, explotar-les. Llavors, hi ha gent que no li agrada la ciència-ficció hard perquè se'n cansa de la classe de física, química.
A mi m'agrada,
que això
perquè a mi el que no suporta és la ciència-ficció homeopàtica. En canvi, la que és hard, sí, perquè la veig sòlida.
Perquè de vegades, però fixa't que quan tu has parlat d'això, has citat a Marvel, que Marvel és
sí,
fantasia.
Sí, la fantasia quedaria a banda. La història de la fantasia...
Ja podem dir que més que fantasia és mitologia.
No, i és fantasia.
Són herois com Hèrcules.
El que dèiem l'altre dia dels Peter Panners, que està molt bé, però és una història per Peter Pats.
No, a veure, Star Wars hi ha una dosi equivalent de és fantasia amb estètica de ciència-ficció. Però hi ha fantasia, és fantasia èpica. És capa i espasa, literalment.
Sí, és la taula del...
Darth Vader portava espasa del rei i capa.
És el rei Artur. Ah, és el rei Artur portant a
l'Escalibur. Tens Excalibur, sí. Aquí.
A veure, hem de...
Bueno, hi ha certs elements... escolta una cosa, hi ha a les prequeles, hi ha la caiguda de l'Imperi Romà.
Sí, també, igualment.
Vale? I una descripció de l'aparició del Tercer Reich.
Bueno, en tot cas, els que us agradi la ciència-ficció hard, el projecte Hail Mary de l'Andy Weir està molt bé. Està molt
és
bé.
Una
I, de
joia.
Fet, hi ha qui diu, dels coneixedors de l'autor, que... clar, això va a gustos, que a un li pot gustar agradar més una que una altra, però aquesta diuen que és de les més rodones. És molt rodona, tio.
Ja et dic jo, a mi
Artemis et va agradar
més. Si teniu l'oportunitat d'escoltar, a veure, a mi, o sigui, el projecte Gemelli està molt bé, però la història d'Artemis, perquè a més, tant el Marcià com el projecte Hail Mary, l'Andy Weir està treballant amb molt pocs personatges, està descrivint situacions. En canvi, aquí, en Artemis, el protagonista és una noia, que està en una ciutat a la Lluna, on l'Andy Weir et planteja, diguéssim, una situació, una societat a dintre la Lluna, com són els vestits, com són, doncs, com es surt a fora, fins i tot parla, doncs, això de la certificació per poder... La noia té que fer una certificació per poder sortir amb vestits a fora, això et permet accedir a certs sindicats, com està funcionant... Genera tot un univers amb unes dinàmiques i tot uns tipus de personatges i un tipus de coses que està molt ben treballat. Passa que ell diu que això és que molta gent no li ha agradat l'heroïna, perquè és com una molt... Ja. És massa antiheroïna.
A mi m'ha costat... Ara ja he entrat a la història i m'està agradant, però al principi em va costar molt aquest lag de personatges. Estic acostumat a llegir més novel·la històrica o novel·la de negra, ¿vale?
Hi ha més personatges.
I la història, diguéssim, es va arrossegant per la interacció dels personatges. ¿Vale? I aquí és que només hi ha un personatge i ocasionalment apareix.
Sí que hi ha una línia. A veure, hi ha flashbacks que passen a la Terra.
Home, és que si no és un monòleg.
Sí que hi ha més personatges,
hi ha un flashback
o és un autèntic
monòleg d'ell.
Bueno, t'asseguro que al final... El final t'encantarà. El final és
No, m'està agradant, m'està agradant força. A veure, hem d'acabar, que jo haig de marxar. I tinc només dues propostes, a part d'aquesta del projecte...
Però escolta, no havia de venir el senyor R?
R2, venia R2D2. Però no ha vingut. Anem a proposta ràpidament, corrent.
Ens ha fallat, molt malament.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, això és un premi pels oients, o sigui, aprofiteu, perquè no sé quan s'acabarà. 3 mesos gratis d'Apple TV, tenim el codi, ens l'ha passat en Dani Gaia. correu insensatos. També us dic que si heu utilitzat molts codis d'aquest Redeem, d'Apple TV Plus, no us funcionarà perquè jo n'he utilitzat uns quants, més que res per comprar d'aparells, i ja, no perquè me'ls hagin passat, per comprar aparells i ja no puc, diu, ja no pots gastar més codis gratuïts. Bueno, a l'audiollibre del projecte Hail Mary el teniu amb Audible i el teniu amb a l'enllaç d'afiliats de Mossega la Poma a Amazon, i acabo.
Jo, si el podeu escoltar, la versió de l'oncle Bob, de l'Arcy Bray en anglès, jo us el recomano, perquè a més a l'anglès és l'adicció és perfecta. Ell té una adicció molt bona. I,
jo, com m'està agradant tant, m'està agradant tant, jo crec que me l'escoltaré ara i després me'l tornaré a escoltar en anglès. Vale? Vale, i acabo amb una utilitat que és molt bona, que és per... són gràfiques configurables del comportament de la CPU del teu Mac, del teu Apple Silicon. Vale? Jo l'utilitzo sobretot per monitoritzar la temperatura del meu Mac Mini, que ja sabeu que no té ventiladors i que a vegades li demano massa i vull saber si està patint o no. Però...
Els que no tenim Apple Silicon podem sortir al pati?
Jo crec que sí, ho hauria de mirar, Es diu, Hot... aquesta utilitat Hot, però i que està molt bé, perquè és molt poc intrusiva, està allà dalt a la barra de tasques i sempre t'està marcant la temperatura, lectura del sensor.
Ah, diu que està a YouTube, en Rai està a YouTube, i per què no entres en el Riverside, Gamarús?
Diu, deixeu-me entrar, doncs ja no...
No, diu que Raimon. No té el link.
Doncs
no
ja
té
no
el
deixem
link.
Entrar perquè ja, mira, ni, ara... ara ja marxem. I de fet... Bueno,
està sol a YouTube.
Un altre dia, Rai, ho sento. Haver protestat per Telegram, no per YouTube. Si el YouTube no ens el mirem. Bueno, acabo. Hot és d'una gent que es diu iMazing, ¿vale? iMazing.
iMazing.
iMazing. No només fan coses per Mac, també fan coses per PC, però són... petites utilitats són free tools, que o sigui, són eines lliures que ha desenvolupat aquest equip que es diu iMazing, vale? I són coses molt petites, vale? Un conversor de formats d'arxiu, una guia per al C-Caché, una aplicació que fa diagnòstic sobre els crash logs de Mac, de les aplicacions, un substitut del terminal de la consola de macOS i altres coses així molt, molt petites, molt focalitzades, free, i a més que semblen molt ben fetes i molt interessants. Doncs doneu-li un cop d'ull. Teniu l'enllaç a la pàgina d'iMazing i allà aquesta utilitat que he esmentat, que és la de Hot, per controlar la temperatura de la CPU. Jo crec que no és no només per Apple Silicon, sinó per qualsevol CPU.
Jo amb el meu portàtil, amb el meu MacBook Pro, no tinc problema. Jo sé clarament la temperatura de la CPU perquè toco sobre de la barra de xocolata i ho noto. Noto la temperatura, ja ho faig, és digital, poses el dit i ho notes si està calent, i si està molt calent ja s'engenen els ventiladors.
Ja, el problema de l'Apple, del Mac Mini, és que no té ventiladors. Per això és important controlar el que fas. ¿Vale? Bueno, nois...
Bueno, escolta, si es fon, tu, és el que hi ha. Te'n compres un altre, són baratos.
Total. Són total.
I total, és un mal.
Home, comparat amb el que val el que estic molt content, del Studio Display, t'ha dit que sí, val molt menys.
És més barat que un cotxe, tio. És més barat que un cotxe, o sigui que no.
I en molt menys
queixar,
temps d'espera,
I molt menys temps d'espera.
Buseguis, moltes gràcies per arribar fins aquí. La setmana vinent més. Marc, fins ara. Adéu-siau a tots.
Fins ara.